Radio Alcoy.
La temperatura en el exterior de nuestros estudios en Alcoy es de
9 grados centígrados.
¿No te gustaría ocultar tus arrugas en solo 2 minutos? Larimide actúa inmediatamente y en 2 minutos se puede apreciar un nuevo nivel de perfección y firmeza en la piel durante horas. Entra en larimide.com y entérate de todo.
Aprofita avui fins les 18 hores l'oferta especial de Larimide amb un 35% de descompte al Cyber Monday de Amazon.
Més clar, aigua. Quan arriba una edat, opcions de confiança per estar més tranquils. A Caixa Ontinyent treballem pel teu benestar. Les coses clares. Caixa Ontinyent.
Si no quieres comprarte un coche, tápate los oídos. Porque en la Feria del Automóvil tenemos más de 3.000. Con descuentos de hasta 6.000 euros. Del 2 al 6 de diciembre en Feria Valencia. ¿A que no has escuchado nada?
Moros y cristianos, cristianos y moros, cada año la misma historia. Que si el castillo es mío, que si las marchas moras son mejores, que si las cristianas muy rápidas. Hay cosas en las que nunca estaremos de acuerdo. Brindemos por ellas con un vino. Y que sea de Alicante. Vinos Alicante, denominación de origen. Unidos por nuestro vino.
Máximo Di.
Hoy por hoy Alcoy. Lucía Gadea.
Hola, ¿qué tal? Saludos a todos. Bienvenidos a la edición local de Hoy por Hoy. Gracias por escucharnos, por seguirnos un día más y también por confiar en Radio Alcoy para estar informados. Este lunes, 28 de noviembre, vamos a ofrecerles la entrevista a José Antonio Pastor. Él es presidente de la Asociación Española de Fabricantes de Juguetes. Y también vamos a presentarle un juego de mesa, el Carcassón, aquí en Hoy por Hoy Alcoy. Conversamos además con el presidente de la denominación de origen Vinos de Alicante, que apuesta en su campaña por los moros y cristianos. Lo escucharemos en Hoy por Hoy Alcoy. Y como es lunes, vamos a recoger también los testimonios de Suya es la Radio.
Hoy por Hoy. Hora 12.
También tendremos a Fina con las cartas del tarot en este lunes en el que han comenzado las sesiones del Belén de Tri-City. Los más pequeños, los del Colegio Arnauda, han sido los primeros en pasar por este auto navideño. La campaña escolar finalizará el próximo 22 de diciembre. Para esa fecha, más de 10.000 niños habrán disfrutado del Belén más famoso de Alcoy en un año. También les vamos a hablar de Boda Alcoy, que cierra sus puertas con la satisfacción de haber atendido este fin de semana a algo más de 2.000 visitantes. Pronóstico del tiempo, Enrique Moltó, ¿qué es lo que se espera?
Hola, bon dia a tots. Després de les precipitacions de la passada nit, que van deixar quantitats aproximadament entre 5 i 10 litres i inclús en alguns punts algo més, en acompanyats d'aparell elèctric, hi ha que comentar que encara que és una situació un poc d'espera, amb nubulositat variable, encara a partir d'esta vesprada poden tornar a entrar nuclis, en este cas des de mar a terra, i poden entrar carregats de precipitació de cara, com dic, a últimes hores del dia d'avui, durant la pròxima matinada, inclús durant bona part del dimarts, de forma més o menys intermitent, però encara poden tindre pluges, sobretot en este cas ja en les zones millor orientades del comtat, especialment més encara que en la zona del Alcoià, degut a l'entrada de vents de gregal. Apuntar també, per tant, que la situació encara està inestable i que inclús el mateix dimecres, que aniria menys, encara quedarien restes de nebulositat, inclús la possibilitat d'alguna precipitació en principi dèbil. Temperatures que continuaran prou estancades en valors no massa alts degut a la nebulositat, encara que les mínimes tampoc baixaran molt degut a aquesta mateixa raó. Apuntar que a partir de dijous i durant dijous i divendres segurament tindrien temps clarament més estable i que potser el cap de setmana tornaríem a tindre inestabilitat.
Nota necrológica.
Ha fallecido don Francisco Ferri Aguado, jubilado de Plastisac. Los oficios de misa y corpora in sepulto tendrán lugar este martes 29 de noviembre a las 11 horas en la capilla del tanatorio Servisa. La capilla está instalada en la sala número 1 del tanatorio Servisa de la zona norte.
Descanse en paz.
A la hora de comer o cenar, piensa en...
En carretera nacional 340, junto cruce Benifayim, restaurante Venta San Jordi.
En el centro de Alcoy, calle Juan Cantó 6, restaurante La Pericana. Y en plaza Pintor Gisbert 9, tapería Dana.
En zona Santa Rosa, bar deportivo, calle Oliver 36.
En zona Ensanche, Tasca Sonora, calle San Isidro 17.
Imagina toda la gama Kia a un precio difícil de imaginar. Como un Kia Carens desde 15.600 euros. Ven a tu concesionario oficial Kia y aprovecha esta oportunidad. Financiado con Santander Consumer EFCSA hasta el 30 de noviembre. Consulta condiciones en kia.com.
Kia, calidad con 7 años de garantía.
Valgauto Motor, Avenida Alicante 60, Alcoy Cocentaina, Grupo Marcos.
Día 29 de noviembre, Botox Day. Esta Navidad estarás más joven y radiante con el Centro Médico Estético Torres. Aprovecha el Botox Day y por tan solo 250 euros, tratamiento de Botox, o 380 euros, tratamiento completo, Botox, vitaminas y peeling, en pocos minutos tu aspecto mejorará considerablemente. Siéntete guapa, siéntete bien con el Centro Médico Estético Torres. Pide cita llamando al teléfono 694 45 39 28. Estamos en el Camí 59, Alcoy, zona alta. Recuerda, día 29 de noviembre, Botox Day.
¡Ey, guapetona! ¿Qué pasa? ¿Portes una cara que no trobes bé?
Bé, què va? Tu que un trencasso que no me'n lleve de damunt.
Clar, el destapes en el llit. Que no tens estufes?
Calla, calla. Passa més fred que el gos d'un firero. Vaig comprar una estufa en una ferreteria d'eixes grans que n'hi ha. I no cal per res, però res de res.
Perquè vols. Si vas a Ximeneas i vent, segur que et poses bé al moment.
Què són, metges?
Metges. Són uns grans professionals de la calefacció. Tenen una gran varietat en estufes de pellets, llenya, etc, etc.
Ximeneas Sirvent, Avinguda País Valencià 22. Telèfon 96 559 34 79. Cocentaina. Dissabtes de vesprada obert. Visite la nostra pàgina web www.ximeneasirvent.com. Cocentaina.
Comprueba que todo está más barato en Hiperver.
Visite la sección de carne envasada de Hiperver y aprovechese. El kilo de magro de cerdo a dados a tan solo 4,83 euros el kilo. También le ofrecemos el pollo entero embolsado por tan solo 2,06 euros kilo. Y hasta el 30 de noviembre la bandeja de 320 gramos, hamburguesas mixtas a 1,40 euros y la bandeja de medio kilo de morcillas de cebolla a 1,86 euros la bandeja.
Avui ens acostem a la seu de l'Associació Espanyola de Fabricants de Joguets, de la patronal del sector, per tal de parlar amb el seu president, amb José Antonio Pastor, a l'inici d'una campanya que concentra el 70% de les vendes anuals dels productors de joguets. Senyor Pastor, moltíssimes gràcies en primer lloc per donar-nos la benvinguda a la seu de la patronal.
Bueno, en primer lloc, les gràcies a vosaltres per prestar-nos sempre l'atenció que mos presteu, i especialment en aquest moment tan important per al sector del joguet, que és la campanya de Nadal. I sí, com bé dius, la campanya concentra un 70% del total de les ventes de l'any, i només el mes de desembre pues acumula algo més del 50% de totes les ventes de l'any. Per tant, anem a estar parlant de setmanes que cada una d'elles podrà concentrar fins a un 10% del total de la campanya.
Una campanya que, segons l'anàlisi de les dades que estan produint-se tant en el mercat nacional com en el mercat exterior, conviden a l'optimisme, a unes xifres més pròpies al període d'abans de la crisi.
Sí. Bueno, en el mercat exterior, en altibaixos, depenent dels països, en general bé, però en alguns no tan bé, però bueno, això és normal. Quan acudim a tants mercats, pues no tots tenen per què comportar-se i tenen la seva situació, i això es reflexa en les estadístiques. Per contra, en el mercat nacional, pues pareix que la tendència hasta ara, des del mes de gener hasta el mes d'octubre, ha sigut molt positiva, sobretot els mesos de l'estiu, que han tingut creixements consecutius de diversos mesos de més del 10%, i al final de gener hasta octubre, pues s'acumula un 7% de creixement, que ja és una tendència positiva, però a més aquesta tendència positiva, durant aquests mesos que ha anat bé, pues el comerç està en millor disposició d'afrontar la campanya, d'abastir-se millor, i el fabricant pues també ha desplegat les seues veles, ha fet projectes més expansius, pot haver reforçat màrqueting, notorietat de producte, campanyes, i tot això pues entres en un círcul que, si les expectatives són bones, els esforços són per realment pues aprofitar aquest vent, no?, i desplegar aquestes veles i poder navegar, no? Bueno, l'economia després és la que és. Desgraciadament en Espanya encara tenim molt efecte per el desempleo, i hi ha moltes famílies que encara estan sofrint, no? I això lastra el consum, i bueno, pues pot ser que durant la campanya de Nadal, que, com digues, pues això, el 70% del total de l'any, pues aquesta tendència puga, pues a lo millor, si va molt bé, millorar en algun punt, i si no va tan bé, i este tema de la situació econòmica més real, pues puga descendre un parell de punts, no? Però bueno, també quan aplega el Nadal és una època un poc màgica, i és un poc és una època un poc consumista, no? Jo crec que ens agradaria, sobretot a sectors estacionals, que no siguera tan consumista i estiguera més repartida, però bueno, és així, no? I això fa també que quan apleguen aquestes èpoques, els sectors estacionals tradicionals també tinguin un refugi. És a dir, quan va mal per el tema de ser el Nadal, no va tan mal, i quan va bé, generalment, pues també un poc d'explosió de positivisme, no?, i de ànim de consum, però bueno, així no és.
Quin percentatge de producte nou arriba en aquesta campanya de Nadal a les prestatgeries dels establiments, dels comerços?
Pues per termino mig, el 65% del catàleg d'un fabricant té que renovar-se. Bueno, a moltes les renovacions, pràcticament la meitat d'aquest 60% són modificacions que es fan en el producte per allargar el cicle de vida, no?, i presentar una nova referència. I l'altra meitat són absolutament novetats, no?
Part de les quals ha estat analitzades per la guia del joguet de l'Institut Tecnològic, que és un referent que ajuda moltíssim també per tal de parlar d'alguna cosa més que la pròpia imatge del producte, és a dir, una confiança en el fabricant, una responsabilitat dels pares per veure quin és el producte més adient per als seus fills.
Sí. Bueno, a mi em pareix que és, com bé dius, és molt important. Tu què vas a dir que has creat el producte, no?, com a fabricant, pues diràs totes les bondats, no? Però que a més n'hi hagi veus independents que puguen analitzar-te eixa oferta dels fabricants des d'un altre punt de vista i incorporar-li altres valors, i traduir-ho en un llenguatge en què la gent pugui entendre-ho, i que al final el que fa, al fi i al cap, una volta en uns productes, unes vegades en uns altres productes, però al fi i al cap sempre el que està transmitint és una importància del valor del joc, no? Si és, al final estem analitzant els jugadors des de diferents punts de vista per a un objectiu, que és generar bon joc en els xiquets, no? Entonces, qualsevol tipus d'estos anàlisis que venen a reforçar al final el valor del joc, crec que és positiu.
I situa en un punt molt focalitzat al consumidor, la seva responsabilitat a l'hora de veure què és el que li dona als fills, no?
Bueno, jo crec que vivim en un món, especialment l'actual, que per resumir-ho, que té dos, claves, no? Uno és un montó d'informació, i recibim informació per tots els costats, comercial, menys comercial, més independent, més partidista, més... I tenim la responsabilitat de, sobre aquestes informacions, prendre decisions. En aquest cas concret, pues, també tenim molta informació, molta quantitat de joïnes, molts catàlegs, i molta informació, però després tenim la responsabilitat com a pares de fer una elecció, no? En aquest cas conjuntament en el xiquet, perquè té que agradar-li totes aquestes coses, però al final tenim una responsabilitat, no? I no només en el món del joet, en qualsevol, no? I crec que més responsabilitat tenim quan més capacitat de rebre informació tenim. Quan més informació tenim, pues, més responsabilitat tenim que tindre, evidentment.
I una responsabilitat també a l'hora d'adquirir el producte segons la procedència, no? En el sentit d'un sector tan implantat en aquesta comarca, però anem a parlar del conjunt de l'Estat, amb tants fabricants que al final el consumidor se'n vagi a comprar allà de fora, no sembla massa responsable, no?
Bueno, avui estem en un dia estem en un mercat globalitzat. Això vol dir que, bueno, nosaltres tenim un 40% del total de la facturació que va als mercats exteriors. I això no només val per l'exportació, també n'hi ha que buscar competitivitat. Altres es busca creixement en un mercat i es busca consumidors en un mercat, i en un altre mercat es busquen aquelles competències que es fan millor en aquests mercats als que vols guanyar. Vull dir-te que ja no n'hi ha diferència entre enviar uns trajes de nines a que es cusquen en Granada perquè els costes són més baixos que enviar-los a Xina o enviar-los a Amsterdam. Jo crec que la garantia per al consumidor, més enllà d'on pugui estar fabricat un producte, és la qualitat, és la seguretat, són els valors que al final les marques transmeteixen. Jo crec que és molt important que darrere de qualsevol producte, estiga fet on estiga fet, sempre n'hi hagi algú que siga responsable de comercialitzar-lo, de posar-lo en mans d'un consumidor, de posar-lo en mans d'un nen. Crec que això té molt valor i crec que això mereix la confiança de que l'empresa es busqui els millors recursos d'on fer-ho i on vendre-ho. Però sempre, si es dona la cara, crec que genera una garantia. A nosaltres ens molesta molt la competència desleal de qualsevol tipus, per temes de seguretat o per temes de còpies i de falsificacions, i quan és desleal no importa d'on és l'origen. Bé, és cert que bueno, per les administracions, que tots aquests incompliments tinguin només un origen, pues seria molt més fàcil de controlar. Bueno, no és el cas, però quasi en un 90%. Pues bueno, pues ja se donen pistes, però sobretot per l'administració, pel control de l'administració. Crec que al final el que es posa en el mercat tindria que ser en compliment de les lleis de propietat industrial, de propietat intel·lectual i de normatives de qualitat i de seguretat, i a partir d'ahí que el client decidisca quins valors, quines marques li agrada més i per quina opta comprar, no? Però aquestes coses tindrien que estar garanties, sobretot si n'hi ha una llei que obliga a complir-les. El que no és lògic és que vagis a una botiga a comprar algo i es trobes en massa freqüència, perquè tots poden tindre error i sempre poden haver, però en massa freqüència producte que incompleix, o producte que incompleix normes de seguretat especialment, i que incompleix i que són còpies o falsificacions.
De fet, ara fa uns mesos es va presentar així a IBI un estudi que havia fet l'oficina de marques al voltant de l'impacte de la falsificació dins del sector. Les dades eren realment descomunals, però ha servit d'algo? S'han pres mesures? Està gestionant-se? La cosa va més lenta del que podria esperar-se? N'hi ha resposta?
La cosa va molt lenta. La cosa va lentíssima i hasta cert punt un poc decepcionant que encara no coneguem ni siquiera quines són les intencions o quines són les medides. Bueno, sabem que existeix un control i que des de luego les persones responsables en ell no desconfien de que tenen voluntat de millorar-lo, però ells i nosaltres sabem que és insuficient pel volumen que hi ha, i si no, pues la prova que dius de l'informe de l'Oficina Europea. El 17% de l'empleo és el que perd el sector del juguet tots els anys per culpa només de les còpies i de les falsificacions, sense parlar dels temes de seguretat. Però bueno, això va... No sé si és que no és suficient aquest efecte pernociu que té sobre, el sector, però molta activitat al respecte no es veu, no?
Pel que fa a la situació del sector a la comarca, a la Foia de Castalla, que concentra un gran nombre de la producció nacional, en quina situació es troba? Sobretot després de fets com el traslladament de Famosa a Alacant, quin impacte ha tingut aquest tipus de moviments dins de la indústria juguetera i auxiliar de la comarca?
Home, no, que duda cap que estem parlant d'empreses que tenen una diferència de més de 100 milions d'euros de facturació. I bueno, això des de luego té que tindre el seu impacte, que sobretot l'hauran patit els proveedors més locals, no? Algunos, sé que no tots, però bueno, estes són aquestes coses, lo que diem antes, igual de bo és uno per exportar a 120 mercats i exportar el 60% de la seva producció, com per produir-ho i tindre la base instal·lada així, que a 40 quilòmetres enllà, i també torna a fer un efecte. Però l'empresa té que buscar la seva forma de ser més competitiva i més sostenible, no? I a voltes n'hi ha que prendre aquestes decisions que són empresarials i que inclús es mouen un poc el cor, no? perquè van en contra del cor, però apoyat per fets i per datos i per anàlisis que tenen que ser professionals, no? Bé, llevat d'això, bueno, les empreses d'ací afortunadament tenen un tamany que els fa que no siga rentable les inversions de nou productes si només les comercialitzen en el mercat espanyol. És a dir, un molde val el que val, i val el mateix per fer 10.000 peces que per fer-ne 100.000. Si tu només acudixes al mercat nacional i fas 10.000 peces, pues el molde n'hi ha que amortitzar-lo entre 10.000 peces venudes. Si vas als mercats exteriors i fas 100.000 peces, pues el molde ja s'amortitza i per tant baixa el coste unitari, per tant el producte és més competitiu, és més atractiu, tant pel mercat nacional com per l'exterior. Així és que les empreses d'ací, per aquesta circumstància, són empreses molt especials. Si la mitja del sector és que el 40% de la facturació és exportació, quan parlem de la indústria local en la Foia de Castalla, el percentatge d'exportació supera el 60% sobre el total de la facturació. Això fa també que no tingués dependència només d'un mercat, sinó de molts, perquè exportes poquetes quantitats o poques volumens en comparació amb grans empreses, però diversificat en molts mercats, i això fa diversificar el risc. Per tant, des d'aquest punt de vista, encontre que és un símptoma de bona salut i que puga seguir sent a Sina i que estiga creixent l'exportació, i que a més estiga creixent l'exportació d'aquestes empreses en els mercats més exigents del món, com pot ser la Unió Europea o els Estats Units. Un altre cantar és el Regne Unit, que ens farà patir este any per el Brexit i els efectes del Brexit, a part del psicològic, però sobretot el desplome de la lliura i el que ha afectat el tipus de canvi, i això ens farà patir en les xifres globals aquest efecte, encara que si descontem això en el resto de mercats, en general és molt positiu.
Pel que fa a les exportacions de la província, no s'havien comportat igual de bé, no?, que en la del conjunt del sector en tota Espanya, no?
Sí, no, efectivament, havien tingut ahir diversos casos puntuals o de canvis logístics en la operativa, i en totes coses que antes computaven per la província d'Alacant, després ja no computen, ¿vale? I també el tancament d'una empresa mitjana especialitzada en el tema de muñeques, que també tenia el seu volumen important, i bueno, pues això afecta, n'hi ha que descomptar-ho, clar.
Quins tres conceptes o adjectius se li poden aplicar al joguet espanyol vist des de fora, des de l'exterior, des del seu coneixement com a president de la patronal i també amb els càrrecs que ha tingut dins de la patronal europea?
originalitat, seguretat, qualitat i valor de joc adequat a l'edat a la que va dirigir el joguet.
Doncs amb aquests quatre conceptes anem a acomiadar i a donar-li les gràcies a José Antonio Pastor, president de l'Associació Espanyola de Fabricants de Joguets. Moltíssimes gràcies i que les perspectives siguin més baixes del que al final serà el resultat. Moltíssimes gràcies.
Bueno, moltes gràcies per aquests bons desitjos i no, de veres, us repeteix el que he dit antes. Moltes gràcies a vosaltres sempre per l'atenció que presteu a esta indústria.
Moltíssimes gràcies.
A Caixa Popular cooperem amb les persones. Cooperem amb les persones que cooperen amb altres persones. Cooperem amb les nostres empreses i amb el nostre comerç. Cooperem a l'ensenyament en valencià i, sobretot, al teu benestar. Perquè a Caixa Popular cooperem a que la vida siga un poc millor. Caixa Popular. Cooperem amb les persones.
Cyber Monday en Juguetilandia.
70% de descuento en la segunda unidad en miles de juguetes promocionados, ya sean iguales o diferentes. Tú eliges.
Cyber Monday en Juguetilandia.
Solo hoy lunes, gastos de envío gratis en juguetilandia.com. Compres lo que compres desde el primer euro. Recuerda, 70% de descuento en la segunda unidad y gastos de envío gratis. What are you waiting
for? Cambia tus ventanas y aprovéchate del mes sin IVA. Solo hasta fin de mes te ahorras el IVA al cambiar tus ventanas en Renovavent. Somos especialistas en cerramientos térmicos y acústicos. Con Renovavent, además de tener un triple aislamiento, triple vidrio Guardian Sun y triple ahorro en el consumo de la climatización de tu hogar, te descontamos el IVA. Además, Renovavent te ofrece una financiación de hasta 12 meses sin intereses. Aprovecha el mes sin IVA en Renovavent, concesionario autorizado Replus, Avenida Juan Gilalbert 13, frente juzgado Alcoy. Información y presupuesto sin compromiso.
Con la C, vehículo con cambio automático, línea Sportive Avangard, navegador, llantas de 18 pulgadas, matriculado en 2016 y con 4 años de garantía desde 31.900 euros.
Hombre, pues el clase C.
¡Correcto!
Aprovecha la ocasión estrella de Mercedes-Benz y llévate ahora un Clase C 220D seminuevo desde 31.900 euros, solo hasta el 30 de noviembre o fin de existencias. Acércate ya a tu concesionario oficial.
Descúbrelo en Visauto, concesionario oficial Mercedes-Benz y Smart. Te esperamos en Avenida Alicante 5, Cocentaina.
Vota els pressupostos participatius de la teua ciutat. Elegeix d'entre 20 propostes les 3 que creus millors per al COI. Dona't pressa. El dimecres 30 de novembre és l'últim dia per a dir la teua. Més pàrquing al centre, una biblioteca infantil, zones esportives al riu, un nou parc infantil. Tu decideixes. Vota ja. Millorar Alcoi també depèn de tu. Entra en www.alcoiparticipa.alcoi.org o ves presencialment en les biblioteques l'Eduardo Latorre o al carrer Sant Llorenç número 6. Has d'estar empadronat i tindre més de 16 anys. Regidoria de Participació Ciutadana. Ajuntament d'Alcoi.
Primer aniversari del Supermercat de Sant Roc. Los días 2 y 3 de diciembre brindaremos con todos nuestros clientes para celebrar el primer año en servicio del Supermercat de Sant Roc. Mercat i Supermercat de Sant Roc per qualitat, comoditat i varietat. El Mercat de Sant Roc informa que el jueves 8 de diciembre estará abierto de 8 a 2. Mercat de Sant Roc, per qualitat.
Arròs, espaguetis, tomaca i fresols. Però que és tot això, tiri-siti. Ah, que enguany continua la campanya solidària de recollida d'aliments per a l'economat de Càritas. Ah, doncs molt bé, vaig a veure què puc portar jo. Eso és, mantecaos i cava. I vosaltres ja sabeu, si voleu col·laborar amb l'economà de Càritas Alcoi, podeu passar pel Belén de Tirisiti i deixar la vostra aportació.
Tragaluz,
El suplement des dijous a les 7:20 de la vesprada. Una iniciativa cultural de Ràdio Alcoi recolzada per l'àrea de cultura de l'Ajuntament d'Alcoi. Hoy estamos aquí para hablar de un fenómeno de juegos de mesa. Es el Carcassonne, un juego de mesa de estilo alemán diseñado por Klaus Jürgen Grewe. Y aunque se publicó en 2000, fue en 2001 cuando consiguió el mérito del juego del año. Estamos con Juan Vivañó, de la tienda Gobelet, para hablar un poco de, como decíamos, este fenómeno de masas, a pesar de que no es un juego que es nuevo, está muy de moda. ¿Qué tal, Juanvi?
Hola, muy bien.
Bueno, vamos a hablar un poco de este juego que está ambientado en la ciudad amurallada de Carcassonne, a pesar de que no es un juego originariamente creado por ningún francés. ¿En qué consiste? ¿Cómo se juega el Carcassonne?
Pues Carcassonne es un juego de estrategia, pero familiar, en el que lo que intentamos es un juego que no tiene tablero. Empezamos con una loseta inicial y en nuestro turno cada jugador va a ir utilizando las diferentes losetas que podemos robar para ir creando el tablero de juego. ¿Vale? En esas mismas losetas nos permiten construir diferentes construcciones. Ya pueden ser caminos, pueden ser ciudades, pueden ser monasterios, que son lo que al completarlas nos va a dar las puntuaciones que nos permitirán ir sumando puntos a lo largo del juego.
Es un juego, por tanto, donde la estrategia y sobre todo a nivel individual es básica, ¿no? Bueno, ¿tú juegas, Juanvi?
Yo sí, juego mucho.
Y cuéntanos un poco por qué te interesaste por este juego que, como decíamos, no entiende de modas, ¿no?
Pues es el típico juego que te suele introducir al juego de mesa moderno, digamos, ¿vale? Es el típico juego que acabas conociendo porque algún amigo tuyo juega un juego raro que no conoces, quedan para jugar, empiezas a fijarte, un día te invitan a echar una partidita, lo pruebas y a partir de ahí dices, vaya, juego de mesa del año y del 2001. Empiezas a investigar y te das cuenta de que todos los años hay juego del año y dices, ¿y todo este mundo dónde estaba? Y a partir de ahí te interesas y empiezas con este mundillo.
¿Cuál es la clave para llegar a ser ganador en este juego que consiste, como decíamos, en poseer el mayor número de campos, tierras, de castillos?
Bueno, yo creo que la clave es saber aprovechar bien la loseta que robas. Tú igual tienes una ficha que es un camino y no sabes qué puedes hacer con ella, pero siempre tienes que buscar la posibilidad, o para abrirte un camino, o para abrir un campo para tus granjeros, ¿vale? Yo creo que la clave está en aprovechar cada loseta que robas.
Eso sería en positivo, ¿no? En negativo sería cerrarle a la otra persona.
Sí, bueno, es que es un juego que realmente pica muchísimo, y tú al principio, cuando todos empezamos, tú vas haciendo tus construcciones, tus castillitos, tus caminitos, pero luego te das cuenta de que si el otro cierra esa casa, se va a llevar muchos puntos y no te interesa. Entonces igual pillas directamente la loseta que te ha salido e intentas ponerle trabas a que cierre su construcción.
También es válido, ¿eh?
Sí,
yo también juego, Juanvi.
Ya lo veo, ya.
Bueno, ¿cuál ha sido la evolución del Carcassonne desde 2001 o desde que tú lo conoces hasta ahora? ¿Cuáles son las cifras de venta que son bastante alucinantes?
Sí, Carcassonne es un juego curioso porque es un juego que hay muchísima gente que no conoce todavía y sin embargo es uno de los juegos más vendidos. Lleva más de 10 millones de unidades vendidas y de hecho en la tienda es de los que más vendemos porque, ya te digo, funciona más a través del boca a boca. Lo pruebas, te lo dicen y vienes y lo pruebas y a partir de ahí ya está bien.
Ya no hay salida. Bueno, es un fenómeno que también se extiende a otros juegos, como comentabas en la entrevista previa al Catán, ¿no?
Sí, es, ya te digo, es un juego introductorio. A partir de ahí es cuando empiezas a investigar un poquito y han salido una cantidad de juegos de ese estilo, digamos, que funcionan al mismo nivel, como podría ser Catán, que es otro fenómeno de masas y otro típico juego que te invita a competir, a jugar con los amigos, en familia. Es que, como son muy versátiles, se vuelven un poquito adictivos.
Bueno, además desde Gobelet, no sé si por iniciativa particular, como hemos visto que Juanmi también practica el fenómeno Carcassonne, se han organizado torneos a escala comarcal en Beniarrés, ¿no?
Sí, bueno, allí en Beniarrés es que nosotros vamos todos los años últimamente y organizamos allí un torneo porque a la gente le gusta mucho jugar a Carcassonne y se pican mucho. De hecho, en la hora del café ahora hay mucha gente que en vez de jugar a cotos o a cartas se llevan su Carcassonne y echan una partidita allí.
Conozco a alguno que otro, sí.
Sí, ¿no? Y nada, y eso, y entonces pues te incita a hacer tornillos. A partir de ahí la misma distribuidora organiza una serie de torneos que nosotros organizamos en tienda también. Y ese mismo torneo que organizamos en tienda, pues sirve de clasificatorio para un nacional, en caso de que quisieras presentarte al Nacional de Madrid.
¿Cuándo es este año? ¿Cuándo son las fechas para poder acceder a este torneo siempre aquí y irse a Madrid, ¿no?, a competir por el Carcassonne?
Bueno, el torneo en tienda normalmente suele ser sobre marzo o abril. Y luego lo que es el nacional, también ellos van cambiando, pero normalmente entre junio, julio, cerca de época de veraniega y demás, que la gente puede tener más disponibilidad a viajar allí y poder realizar el torneo.
Bueno, entonces hemos hablado contigo, Juan Mibaño, sobre el fenómeno Carcassonne. No sé si es el más vendido actualmente en tu tienda, si es una afirmación un poco arriesgada.
Es un referente, o sea, es el típico que viene la gente que le han hablado de y a partir de ahí empiezas. Pero claro, cuando ya conoces, vas buscando siempre novedades, que en este mundillo las novedades son muchísimas. Entonces, todos los meses tienes un montón de novedades y entonces el que ya conoce los juegos va buscando novedades. Y el que no conoce se introduce por este tipo de juegos.
Pero incluso el mismo Carcassonne tiene novedades con las extensiones, ¿no?
Sí, un montón de expansiones.
Expansiones, igual, exacto.
Exacto. Pues sí, cada cierto tiempo ellos van sacando una expansión que lo que hace es cambiar la jugabilidad, añadirte más jugadores, diferentes formas de jugar, digamos.
Bueno, pues nada, solamente nos queda emplazarnos contigo para hacer una partidita al Carcassonne. Justo. Juan Mibaño, de Gobelet, gracias.
Venga, muchas gracias.
Tiempo de Bolsa de Trabajo. Un espacio de ofertas y demandas de empleo que Radio Alcoy pone a tu disposición.
Se necesita peluquera con experiencia, con edad comprendida entre 20 y 40 años para incorporación inmediata. Se ofrece alta en la Seguridad Social. Interesadas, llamar a los teléfonos 96 559 1752 o 669 99 38 12.
Se ofrece, chico, para trabajar como masajista, vigilante de seguridad o para cualquier oferta laboral. Teléfono de contacto 646 33 58 35. Se ofrece, señora, para trabajar en limpieza, cuidar personas mayores o para cualquier oferta laboral. Teléfono de contacto 647 23 65 60. María Dolores.
Se ofrece chica para trabajar en limpieza, cuidar personas mayores o como dependiente con experiencia en atención al público o para cualquier oferta laboral. Teléfono 628-35-61-70. Loli. Se ofrece hombre para reparto de publicidad o para cualquier oferta laboral. Teléfono 622-47-45-14. Antonio.
Amigos de la música de Alcoy, temporada 2016-2017. Gran Noche de Zarzuela, el próximo 10 de diciembre a las 19 horas en el Teatre Calderón. Una formidable antología de zarzuelas como La Tempranica, Alma de Dios, El Puñado de Rosas, La Alegría de la Huerta y La Leyenda del Beso, entre otras. Pasión Gitana, un espectacular y vistoso montaje con cantantes del prestigio de Amparo Navarro, Maricel Nogales, Javier Agulló y Andrés del Pino, con las nuevas y flamantes nuevas figuras del Centro de Danza Inma Cortés, el Coro Sasibill de San Sebastián y la San George Symphony Orchestra. Adquisición de localidades en las oficinas de la Asociación de Amigos de la Música de Alcoy, calle Santa Lucía 3 Bajos, de 17:30 a 20 horas, en el Centre Cultural, en el Teatre Calderón y en Instant Ticket. Muy cerca de ti, una temporada musical alucinante y repleta de estrellas. Y si eres socio, ya sabes que pagas menos. Pasión Gitana, una gran noche de zarzuela te espera. Radio Alcoy con la música.
radioalcoy.com. Toda la programación de los últimos 7 días a tu alcance en nuestra radio La Carta. Informativos, magazines, entrevistas, radio online y mucho más en radioalcoy.com.